El gall del monestir.
Nou i 21 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. A l'estudi Ramon Barnils tenim amb nosaltres Maria Pila, Josep Maria Balcells i Joan Alsina. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Comencem parlant de diversos temes d'actualitat i probablement el que més espai ocupa avui a les portades dels diaris és l'acord a què han arribat el govern d'Artur Mas i el Partit Popular per tirar endavant els pressupostos, un acord que es va visualitzar ahir al Parlament. L'abstenció dels populars ha facilitat que els comptes prosperin hores després que el president de la Generalitat negués per enèsima vegada que tingui un pacte estable de legislatura amb el partit d'Alicia Sánchez Camacho, com si ho interpreten, en canvi, el PSC i Esquerra Republicana. El Joan Alsina comentava ara, mentre llegia el diari, que els diaris només se centren en aquest acord, però que no parlen del contingut. Però, si més no, m'agradaria demanar-los quina és la seva opinió d'aquesta entesa Convergència i Unió Partit Popular, si consideren que aquest acord tanca aquesta geometria variable de la qual tanta referència s'ha fet des del govern català, dient que es buscarien aliances també en PSC, Esquerra Republicana, o si, vaja, ja ens trobem amb un pacte estable, tenint en compte que el Partit Popular governa a Espanya i podríem tenir una entesa entre els dos partits. Com ho veuen? Qui comença? Llibertat absoluta. Qui vol?
Tu mateix,
va. Josep Maria, va.
A veure, aquí s'ha insistit molt en aquesta mena de pacte. Jo d'entrada diria que de pacte estable que no se'n pot parlar. No se'n pot parlar ni hi haurà pacte estable. És a dir, jo més aviat intueixo que en aquests moments Convergència necessita del Partit Popular i el Partit Popular necessita de Convergència puntualment. Quan arribin aquells elements, aquelles altres qüestions que van contrastar els models que tenen uns i altres, per exemple, el model d'estat, el model de relacions amb les comunitats autònomes, el pacte fiscal, la política lingüística, etc., aquí sortiran les discrepàncies. I Convergència necessitarà, un any abans, un any i mig abans de les properes eleccions, trencar, visualitzar la ruptura amb el Partit Popular per tornar a insistir en el seu discurs sobiranista, que és el que li dona els vots a la gran massa d'electorat. Per tant, aquest pacte en aquest moment és puntual. Per una banda, el Partit Popular està interessat en defensar el que en podríem dir el seu estatus a Catalunya, la seva obtenir la carta de ciutadania, no ser un partit que és vist com a marginal o com a dolent o com a nefast, sinó entrar i presentar-se davant de l'opinió pública catalana, que és un partit responsable i amb capacitat de govern i, per tant, doncs, de pactar i necessari també per la marxa d'aquest país, i per tant això ho ha aconseguit, penso. I Convergència i Unió intenta doncs fer maniobres perquè això no aparegui, doncs, les contradiccions que li posa aquest pacte amb el seu mateix electorat. Estem, per tant, en una situació puntual de tirar endavant uns pressupostos amb l'abstenció, no amb el suport, amb l'abstenció del Partit Popular, i és una llàstima que ens centrem en aquesta història de les relacions dels dos partits i no acabem d'entrar, potser perquè ens costa una mica, en els continguts d'aquests pressupostos que condicionen una mica aquest any de legislatura a Catalunya.
Jo definiria el pacte d'asimètric, parafrasejant a la ministra Anna Pastor. No? Crec que Convergència necessita, òbviament, pactar amb algú que li demani poques coses o que les que li demani doncs, siguin més assumibles, però penso que el pacte que fa que Convergència recolzi el PP a Madrid beneficia el PP quan està a Madrid, el reforça. El pacte que fa que el PP aprovi els comptes a Catalunya debilita a Convergència. És a dir, crec que el PP aquí està sent molt hàbil en quant a erigir-se com la força política responsable que assegura l'aprovació d'aquests comptes, jo crec que el que està aconseguint clarament és anar incrementant la seva base, de vots amb votants precisament de Convergència. No? Dit això, jo crec que pactar amb el PP és un error. Probablement, tàcticament, és bo per anar tirant, però crec que estratègicament és un error. Ja es demostrarà, no? Sobretot quan veus que el mateix dia en què es fa efectiu aquest pacte, la ministra de Madrid anuncia que s'ha trobat un projecte que algú a Europa va dir que no era prioritari i que ha recordat que per ells sí és molt prioritari, que es diu Eix Pirinenc Central, no? Munt de milions, de mils de milions d'euros d'inversió, que bé, que probablement no tenen ningú sentit, i en l'entorn del pacte, doncs, jo crec que és l'altra resposta del PP, marcant les distàncies clarament entre el que és, amb què som amics i en què no ho serem mai, no?
Maria.
Jo crec que el PP es planteja una nova estratègia a partir del moment que el pacte del Tinell, que l'excluïa, fracassa. I llavors jo voldria recordar una llei física que diu que no hi ha espais buits, que quan un cos es desplaça, l'espai que deixa buit l'ocupa un altre. Jo crec que és això. És a dir, tinc la impressió que d'alguna manera el PSC en certa manera s'equivoca amb la seva estratègia, que és la mateixa de sempre, i que no el fa veure com un partit d'estat que ha governat, perquè la situació ha canviat completament, no perquè guanyi el PP o no guanyi, sinó perquè ha canviat. És a dir, la gent ja no veu el PP com el veia fa uns anys enrere. És a dir, si el pacte de Tinell era la confrontació amb el PP a partir del moment que guanya el Zapatero, això s'acaba, i a partir del moment que els tripartits no són capaços d'entendre's bé, encara més. Això li dona una oportunitat al PP. Si a més els altres es queden a la reserva, pues això.
Carles Cabanes, molt bon dia, que s'acaba d'incorporar a la tertúlia.
Bon dia, estic fora de...
Estàvem parlant de l'entesa entre Partit Popular i Convergència i Unió que ha permès tirar endavant els pressupostos, uns pressupostos que amb l'abstenció dels populars finalment han rebut el vistiplau a l'hemicicle i que per tant tiraran endavant. Parlàvem de si teníem aquí consolidada una aliança entre Partit Popular i Convergència i Unió o si era un pacte més aviat puntual. El Josep Maria Balcells comentava que potser un any i mig abans de l'inici d'un altre cicle electoral amb eleccions podria haver-hi una trencadissa per justificar-se davant dels seus electorats, no sé com ho veu.
A veure, jo una cosa que fa temps que es diu és que no sé per què no es poden fer tant al govern o en els ajuntaments aliances o posar-se d'acord per temes concrets. Jo no crec que això vulgui dir que és que per tota la vida, per sempre més, ara hi ha el divorci, no? Ja fa anys que hi ha el divorci. Davant d'un tema concret suposo que es deuen poder fer aliances, i això no vol dir que t'hagis de comprometre per tota la vida. En tot cas, en quant a això del PP, bueno, el PP suposo que també li interessa jugar aquest joc, però a part del PP hi ha uns altres que podrien jugar i sembla ser que tampoc volen jugar. No ho sé massa bé tots aquests entramats com juguen, però en el fons em fa sempre la sensació que és un joc de poders més que, o d'interessos partidistes més que d'interessos de cap al poble. I no et sabria dir gaire si això durarà o no durarà.
És possible una transició nacional com anuncia Convergència i Unió amb aquests pactes?
No, és que això és discurs, no és política del dia a dia, i el discurs d'idees i de, doncs, de somnis i d'imaginari, tot això doncs, té doncs, un recorregut determinat i que pot engrescar en un moment determinat i sobretot quan hi ha eleccions, però després d'això no se'n fan llangonisses. Aquí és el que és veritat és que està jugant el PP amb molta habilitat per rentar-se la imatge, i els altres tampoc ningú es cuida de recordar doncs, si hi va haver un recurs contra l'Estatut, si hi va haver doncs, una campanya contra la llengua, si hi va haver tot això protagonitzat d'una manera molt beligerant per al Partit Popular amb el suport de Catalunya. Això ara es deixa per la hemeroteca. Això ja no es recorda. El PP no ha deixat de ser el mateix, i quan es plantegin aquestes coses d'una manera seriosa i es posa damunt de la taula, ja veurem què passarà amb la sentència de la llengua a l'escola, el català a l'escola. S'està pendent de la sentència dels tribunals per veure l'aplicació d'això, veure quina reacció hi haurà per part del Partit Popular, quina reacció hi haurà per part de Convergència, quina capacitat hi haurà de mantenir la fermesa en aquest terreny doncs, de la immersió. Quan toquin aquestes coses sèries, ja veurem doncs, com juga l'un i l'altre. De moment, aquí s'han necessitat. Jo em consta de que no hi ha hagut cap intent seriós per part de Convergència de pactar aspectes concrets amb el Partit Socialista, fins i tot les, la, la, la comissió bilateral que es va muntar s'ha reunit una sola vegada i es va fer tot un pla de discussió de coses concretes. N'hi havia una, per exemple, que és lo de les lleis dels mitjans audiovisuals, que s'havien compromès Convergència de que no les aprovaria amb l'únic suport del Partit Popular, i resulta que ha estat així, s'han aprovat només amb el vot del Partit Popular, quan aquí hi ha vingut, fins i tot això estava previst en el moment del discurs d'investidura, de la votació d'investidura, que aquest era un element clau que el Partit Socialista havia imposat, a dir això, ho hem de pactar plegats, no s'ha fet, no s'ha volgut fer, per tant, no és, la culpa no la té el Partit Socialista, per mi, doncs, hi ha hagut una elecció que jo penso que és legítima, és a dir, Convergència pot pactar amb qui li dongui la gana, però llavors no amaguem les coses, és a dir, que cadascú assumeixi la repercussió mediàtica i de país, doncs, que té un pacte, doncs, d'una gent que no creu amb la Catalunya, diguéssim, sobirana, i els que, doncs, fan discurs d'això per guanyar eleccions.
Home, jo crec que això que tu dius també ho fa el PSOE, el Parlament de Madrid, amb els vots del PSC. La llei de partits polítics, la reforma de la Constitució i tantes altres, a part de que el PSC ha pactat amb ajuntaments de Catalunya amb el PP i governen junts, vull dir que no li veig jo ara perquè aquests escarafalls, és a dir, es pacta amb qui es pot pactar.
Ja ho he
només
dit.
Això.
Ja ho he dit.
I el qui no vol pactar, no pacta.
Alguna opinió més sobre
sí,
el tema?
Jo penso de totes maneres que tot això està molt bé, no? I és molt divertit, però forma part del joc polític, aquell joc que només interessa als partits polítics. Aquell joc, a més, no té ningú efecte, ni el més mínim, amb la realitat quotidiana del dia a dia de la gent que quan toca han d'anar a votar. Està bé, han tingut el seu espai mediàtic, han tingut les seves portades, les seves estones de televisió. Fantàstic. Jo crec que ara el que toca és executar el pressupost. A mi l'aprovació del pressupost, francament, ja fa anys que em resulta avorrida. Perquè fa molts anys, a més, que s'ha demostrat que l'important no està en el pressupost en si, sinó en com s'executa aquest pressupost. A mi m'agradaria que comencin a parlar d'efectivament com s'executarà tot això, què passarà a partir de demà, quines mesures reals de reducció de despesa posaran en marxa i quines accions reals de projecció d'economia posant en marxa. La veritat és que n'hi ha algunes que s'han posat en marxa i val la pena reforçar-les, i crec que continuem no atacant unes altres, com és el greix del sector públic, que crec que en algun moment s'haurien d'atacar. Però per mi la idea principal és aquesta. Escolta'm, s'ha aprovat el pressupost, fantàstic, anem a treballar.
Jo el que no sé, és un interrogant que tinc amb això que ha incorporat el Partit Popular, que tampoc és gran cosa, vull dir, retardar, per exemple, doncs, la taxa turística fins després de l'estiu, rebaixar l'aportació sanitària a uns determinats col·lectius i tal. En el fons el que ha fet és retallar ingressos. Uh-huh. Llavors el problema el tindrà el conseller Mascolell per dir, a veure com reequilibra les previsions que tenia, és a dir, per gestionar un pressupost que l'únic que han hagut d'acceptar és la retallada no de despeses, sinó d'ingressos. I aquest és un interrogant. A mi em preocupava, no sé si, jo ho he sentit aquest matí, no sé si és d'ahir o d'avui, de les agències aquestes de qualificació, el rating, uh-huh, ha baixat Moody's la qualificació de Catalunya quasi a bons escombraria.
Estem un esglaó de ser bo escombraria.
Això és seriós, vull dir que aquí doncs estem en una situació, aquests són els grans problemes, que de dir com s'enfronten i quin, això és un repte molt important, i aquí a mi em sap molt de greu, de veritat, doncs, de que no hi hagi la capacitat de que no dos partits només, sinó tot el Parlament, totes les forces polítiques de Catalunya, no seguin damunt la taula i dient, escolta, deixem-nos històries, tenim les eleccions encara molt lluny, fins i tot, doncs, ni amb interès electoral, de dir, posem-nos a veure quina capacitat tenim entre tots de posar en marxa una estratègia que faci front a aquesta situació d'emergència.
Que, a mi... que els partits governen amb l'estadística a la mà i l'endemà de les eleccions ja estan pensant com es reparen vots, i esclar, així no es pot governar. Així no es pot governar. I quan de se fer política, el que fan és politiqueta, de despatx i de lo que sigui.
A mi em dona la sensació, no ho sé, que és tot plegat com un joc de criatures. Ara t'estic amic, ara no t'estic amic, ara no sé què, ara no sé quantos. Jo em dóna la sensació, perquè jo no sóc expert en aquestes coses, però em dóna la sensació, per una part, que Convergència té una mica de por d'aixecar la veu i dir volem fer això i s'ha de tirar endavant. I a mi els altres tres, deixant el PP a part, que és el que recollirà els beneficis probablement, els altres tres em dóna la sensació que fan el paper d'ofesos perquè ells estaven en el govern i ara no hi són. I jo no sé, em penso que si s'ha de tirar endavant, algú altre ha de cedir per una banda o per l'altra. I a mi em dóna la sensació de que ells volen mantenir, estic generalitzant molt, que volen mantenir el seu estatus de és que nosaltres som importants. I jo penso que d'aquesta manera tampoc, no sé si es pot arribar a coses més concretes del que dèiem, doncs de tirar el país endavant, no?
A mi sembla molt interessant la reflexió que feies abans, Josep Maria. Una miqueta amb aquest sentit, no? Escolta'm, al moment demanaria un gran pacte d'estat, no? Però un gran pacte d'estat l'ha de liderar algú. I l'únic que pot liderar un gran pacte d'estat és el cap de l'estat. El senyor Artur Mas és el que hauria d'agafar la bandera i dir, senyors, tots en una taula, tots tancats, grandes pactos de la Moncloa. S'ha de fer, ara toca. I estic segur que si hi hagués aquest lideratge, aquesta voluntat, els partits hi serien. El problema és que tota aquesta estratègia de pati de col·legi de partits amunt i avall fa que efectivament ningú vulgui tirar la primera pedra, però és imprescindible. El que comentaves de la taxa turística crec que no deixa de ser un reflex claríssim de la feblesa negociadora de Convergència amb aquest pacte. Diu, escolti'm, xocolata del lloro i a més, ingressos. Escolti'm, com ho contrarresta? I escoltava a Alicia Sánchez Camacho en una entrevista per la ràdio i li van preguntar, com pensa vostès reequilibrar aquesta manca d'ingressos? I no va saber contestar, va contestar en generalitats, no? Sí, no, amb responsabilitats, això, grans responsabilitats i tal. No, escolta'm, deixa't de responsabilitats, concrecions. Quin és el pla per aconseguir que tirar endavant, no? I trobo molt interessant, jo crec que hauria d'anar per aquí, no?
El que jo només sent, o no m'arriba tota la informació, tampoc estic jo pendent d'això, però sempre sento crítiques i resultats, o sigui, solucions, jo no sé, no les, o no m'arriben o no les entenc, però no... a veure, això també, si no ho vaig entendre malament, això de la taxa sembla ser que també han reduït, que no sé, que en comptes de 8 en faran 3 i que no sé, jo no sé com sortejaran a qui li tocarà la taxa, perquè dius, un dia, doncs... t'ha tocat a tu i el de davant i el del darrere no li toca, no ho sé, no ho vaig acabar d'entendre això.
No, només pagaran dues persones, no més de dues persones quan hi ha
l'energia. Però què? Serà allò del turista número 1000 que li donen un ram de flors i que ell li faran pagar? Vull dir...
No, tothom pagarà, però doncs, si va una família, va quatre persones, pagaran més dues. Va.
I després de l'estiu. Es queda per
això després de l'estiu.
Que és quan no tindrà el més mínim efecte. Clar,
no. I això passa a tota Europa. És que Europa, vaja, jo almenys he anat amb alguns països que diuen Eslovènia, l'estiu passat, pagàvem però amb una casa rural, vull dir, havies de pagar la taxa turística, a part de la carretera o de l'autopista, del que vulguis. I aquí no sé per què fem escarafalls, dic, quan el turisme que ve de fora no crec que renunciï a venir a Barcelona.
De totes maneres, això de la
taxa
turística... Sí. Això de la taxa turística no l'acabo d'entendre, que, no sé, si vas per negocis, no ets turista, llavors, no l'has de pagar.
No, qualsevol pernoctació.
Sí. Jo l'única explicació que li trobo és la pressió dels grans turoperadors, que ja ho tenen tot venut, i diuen, escolta'm, ara no li puc dir als meus clients que els hi costarà un euro més per dia, i m'ho faran pagar a mi.
Aquest és un
element. I com que vaig escanyat de marges, doncs això no penso tolerar-ho, i per tant, l'any que ve no et portaré ningú. Sí. Vale, nova feblesa, escolta'm, pues no la cobrem. Sí. Vale, genial, molt bé.
Un altre dels temes que va sortir ahir a l'hemicicle és aquest acord de Convergència i Unió i Partit Popular per la reforma de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a través de la llei òmnibus de l'audiovisual. Una postura, aquest pacte entre Convergència i Unió i Partit Popular, que ha rebut la crítica de PSC, Iniciativa, Esquerra, Solidaritat i Ciutadans, que no la veuen amb bons ulls. Sobretot hi ha un aspecte que queda a l'aire, o en aquest cas s'acaba s'ha de discutir com s'hauria de fer, però és la possible supressió a la llarga de la publicitat a Catalunya Ràdio, que és una font d'ingressos d'aquest mitjà de la Corporació Catalana. Com veuen el fet que la Ràdio Nacional de Catalunya, com s'anomena, es pugui quedar sense aquesta part d'ingressos a través de publicitat i que siguin les privades qui se n'acabin beneficiant, sobretot tenint en compte l'exemple que hem tingut amb Televisió Espanyola, que també es va decidir suprimir la publicitat i que després s'ha trobat amb una manca d'ingressos que l'ha fet, per exemple, ajornar l'estrena de sèries que tenia preparades i renunciar a productes que fins ara oferia. Com veuen aquesta decisió?
A veure, a mi em va sorprendre quan van posar els anuncis. Perquè era com una mica estrany, no?, que les ràdios oficials o les teles oficials incorporessin publicitat. A veure, esclar, això està en funció dels ingressos, suposo que també està en funció de les despeses, perquè veu Televisió Espanyola s'ha dit i s'ha repetit que de llançar els diners els llançaven, bueno, de qualsevol manera, no? Clar, si ara les vaques estan primetes, doncs sense publicitat no s'engreixaran gaire.
Aquí a Catalunya tenim un dit que crec que aplica molt, que és aquell que diu que qui paga mana, no? Si el que paga és la publicitat, el que mana és el mercat. Si el que paga és el govern, no anem bé. I crec que és el que tendim. si els mitjans públics han de seguir les directrius públiques, el que tenim és mitjans no plurals, no? Tenim mitjans dirigits des de la política. Jo crec que això és un error, és un pas enrere. Em sembla que els nens els ensenyen a sumar a P1 i a restar a P2. Ai, perdona, a primer de primària i a segon de primària. Si tu agafes un compte d'explotació i li treus els ingressos, tot el que més resta, és a dir, l'únic que generes és dèficit. Aquest dèficit l'ha de cobrir algú. No té ningú sentit, i
escolta,
menys ara.
Els mitjans públics tenen dèficit i molt alt en publicitat i sense. Uh-huh. I això com s'arregla? Ara, jo no estic d'acord que suprimeixin la publicitat, però com s'arregla?
Fent-los competitius o eliminant-los?
No, fent-los competitius, però llavors, per exemple, unes coses que fan les televisions públiques, sobretot Televisió Espanyola, tenen un fotimer de personal i encarreguen a una productora exterior certs programes que els hi costa un ull de la cara.
Sí, però Televisió Espanyola no és...
No, i aquí també passa, perquè Polònia i Cracòvia el fa una productora externa. Llavors, com quedem, o posen la gent a treballar, o què? O es realitzen tot?
Durant anys es havia explicat una història quan els estudis de Miramar tenien un piano llogat. No sé, els anys que el van tenir llogat, amb els anys que el van tenir llogat haguéssim pogut comprar, potser no sé quants haguéssim pogut comprar, no? Sí. Clar, és que a vegades sí. Ens arriba només els titulars i tota aquesta lletra petita que hi ha al darrere, doncs s'hauria de saber també, no?
Va, jo penso que hi ha el factor, diguem-ne, de gestió, de bona gestió, no, o mala gestió, que sempre és discutible. Jo vaig formar part de la comissió de control de la corporació i us haig de dir que el control dels comptes era exhaustiu. I doncs, bueno, sempre es deu poder retallar més i aprofitar més del personal de plantilla. Hi ha una certa rigidesa en els, perquè en el fons venen a ser quasi funcionaris també, que difícilment els pots treure.
I aquest
és un element que penso que està distorsionant la capacitat de gestió d'una empresa, que l'empresa pública ha de ser com la privada, de dir, escolta, aquí s'ha de treballar, s'ha de ser eficient, i el que no és capaç o no en sap, això doncs busca una altra feina fora. I penso que amb això hem de ser rigorosos. Ara, tallar una tradició, una història d'uns mitjans de comunicació que s'han finançat amb aportacions públiques perquè és un servei públic i a la vegada amb publicitat, jo penso que és un gran error en un moment de crisi encara més. És a dir, i això doncs és per què? Perquè la pressió dels privats és brutal. És a dir, jo recordo sessions de l'Associació de Ràdios Privades, doncs al Parlament, de com exigien això, perquè els hi sembla que si treu la publicitat de Catalunya Ràdio, per dir-ho una cosa, doncs aquests anuncis aniran a RAC1 o a la SER o allà o qui sigui. Llavors és una competència, però aquesta competència la tenen els mitjans en tot, en la qualitat del seu producte i en el finançament de la seva gestió. Renunciar a un ingrés és, per mi, un error garrafal. Es defensa Convergència, perquè jo recordo les intervencions que havia fet Convergència, concretament la vicepresidenta Joana Ortega, que formava part d'aquesta comissió de control, defensant el finançament de la publicitat, és a dir, que la publicitat hauria de mantenir-se com element de finançament dels mitjans públics. I ara diuen, no, el que posem aquí és una retirada progressiva, però com que això no està fixat, no patiu, que no passarà res, que tot continuarà igual. Bueno, doncs aquí també és una falta de valentia. Aquí doncs s'ha imposat doncs els interessos dels privats a través doncs d'un Partit Popular que ho ha exigit, i tornem a estar a mercè de les pressions fàctiques d'altres mitjans que són els competidors dels mitjans públics. No sé, jo tot el que sigui reforçar els mitjans públics em semblaria que hauríem de blindar-ho al màxim, i si necessitem més bona gestió, exigir-la, però si necessitem també finançament publicitari, no l'hem de treure.
Sí, home, i a més jo crec que la publicitat reforça la competitivitat del mitjà. És a dir, si sap que hi ha una font de finançament, el que fa és intentar fer continguts de més alta qualitat, fer programes que tinguin més audiència, i jo crec que en aquest aspecte, doncs Catalunya Ràdio, per exemple, és una emissora que ha evolucionat moltíssim, ha mantingut un nivell molt alt, i segurament això és recompensat per als anunciants, aportant més publicitat o pagant-la més cara. Crec que això és sa. Mm-hmm. Això és sa, perquè si els escanyes, al final arribarà un dia que algú dirà, escolti'm, que això ens costa molts diners, hem de rebaixar-li el pressupost. Si rebaixem el pressupost, en rebaixarem la qualitat. Si rebaixem la qualitat, no l'escoltarà ningú. Si no l'escolta ningú, no té ningú sentit.
Jo el que no sé si les firmes que venen publicitat, és a dir, les agències que venen publicitat, no, com és que no juguen en aquesta picabaralla, diguem-ne? Jo penso que els interessa que en mitjans de gran audiència, com és Catalunya Ràdio, com és TV3 i tal, de dir, aquí no hi podrem posar nosaltres la nostra publicitat. És a dir, això els hi hauria de saber greu, haurien de dir, nosaltres demanem i exigim d'estar a tots els aparadors, diguem-ne, de comunicació. I aquí no, aquí el que juguen són els mitjans privats que fan la pressió. Uh-huh. I el govern, que en aquest cas està cedint, jo penso, en contra de la seva filosofia, perquè això imaginem-nos que passi amb totes les emissores locals, jo no sé, vosaltres aquí...
Veurem què passa, estem a la White de veure què passa sobre la publicitat, però sembla que en aquest cas nosaltres quedaríem exclosos en aquest cas, però mai se sap.
Imaginem
que la reducció que tinguessis per...
Però quedaríeu també afectats, diguéssim, una reducció d'aquest tipus. Dius, bueno, escolta, Ràdio Sant Cugat no pot tenir la publicitat que pot tenir no sé quines altres emissores aquí se senten
plocats. És que, a veure, tot es pot mirar de molts diferents angles, no? Però, segons que, també com tu miris, la publicitat és un servei públic d'informació d'una sèrie de productes que han a la població, no? Ara, el que passa que també, per altra banda, s'entra en unes competitivitats una mica salvatges, perquè a vegades hi ha programes de televisió que si el primer dia ja no tenen un cert nivell d'audiència ja desapareixen, vull dir que no hi ha ni doncs l'aprovatura de dir, bueno, fem 3 o 4 dies per a veure si la gent s'hi va enganxant, no?
Una qüestió, a Europa els mitjans públics tenen publicitat?
Depenent dels països, per exemple la BBC en aquest cas no en té. El que passa que hi ha un pagament directe per part de l'usuari segons els aparells de televisió que té.
Hi ha una taxa afegida en els impostos dels ciutadans que paguen més enllà, diguéssim, del pressupost de l'Estat, diguéssim,
altra casella. És curiós, però a Anglaterra, almenys les experiències que vaig tenir a Londres, és que la gent era molt defensora d'aquesta taxa, perquè es garantia la independència del mitjà a través dels diners que rebien. La publicitat quedava exclosa, però clar, és un altre model, una altra societat. Des d'aquí no sé com veuríem fins i tot. Hem de pagar 100 euros a l'any.
Home,
jo és el que anava a dir. Ara veus una pel·lícula per la U i la veus sencera. L'altre dia no sé quina cadena veia. Una pel·lícula, perdona, que és que faltava un minut per acabar i van estar un quart d'hora d'anuncis.
Fan sempre això, m'aixequen.
Jo, per exemple,
aquell descans per anar...
Però, bueno, perquè facin intermedio, tu...
A nivell comunitari, però... a nivell europeu, hi ha una normativa d'això, de la durada que poden tenir els talls de publicitat.
A més, és que a vegades te les tallen en uns moments que dius... El protagonista li queda la boca oberta i perquè està en un diàleg... Ja. Vull dir que això també
no sé, el defensor de l'ambient, no, de l'espectador també hi hauria de ser, perquè dia, jo dic l'altre dia, si faltava un minut, no crec que faltés més, un quart d'hora allà per veure si es feien el petó final o no.
Acabes veure tots els anuncis. Acabes
veure tots
els anuncis.
Hi ha una cadena.
Hi ha una cadena. A veure quan acaben, tu.
Maria.
No, hi ha una cadena que ja no veig pel·lícules, per més bones que siguin, pels talls publicitaris. Ja, prou, m'és igual. Prefereixo llogar-la en vídeo.
Sí, sí, per això que...
Si no la tinc, prefereixo llogar-la en vídeo.
Hi ha normativa comunitària sobre això. I
llavors, aquí tampoc compleixen la normativa.
A nivell de mitjans públics em sembla que està afectant més que no
per les. Jo també, a veure, me'n vaig una miqueta, ara ja no passa això em sembla, però una pel·lícula que era en CinemaScope te la feien a pantalla sencera. Jo recordo una pel·lícula, no sé quina era, però aquí hi havia una parella a punta i a punta, a banda i banda, extrem, a la dreta i a l'esquerra, que tenien un diàleg, i a la pel·lícula només veies la lampra que hi havia al mig. I a més d'això, era un greuge pel director, no? Perquè estaven...
La televisió no estaven... Són les del cinema, no. I sempre tallen la seqüència.
Bueno, no sempre, no, perquè veies pel·lícules, és clar que es veia més petit, però la veia sencera, allò era un greuge pel director, no? Clar, és que estaven parlant, només veies la làmpara.
Un tema que volia tractar. El govern italià ha anunciat la seva intenció de retirar el seu suport a la candidatura olímpica de Roma 2020, fet que deixa la capital italiana fora de la cursa per la nominació definitiva. En canvi, Madrid continua endavant la seva cursa preolímpica amb la intenció d'aconseguir uns Jocs Olímpics per dues vegades que se li havien negat anteriorment. Dos països en crisi i dues postures diferents respecte als Jocs Olímpics.
És que aquí ens ho mirem menys a l'hora de gastar els diners. Sí, hauríem d'estudiar la possibilitat de guanyar aquests Jocs Olímpics. I si no la tenen, que no es gastin el dineral que suposa anar a la carrera.
Però serà un
si és una... un greuge comparatiu. Clar, és, a Barcelona jo, no les va tenir Madrid.
I l'honor què?
Sí, sí.
No? És una irresponsabilitat.
Fem aeroports sense avions, trens que no poden passar gent...
No, és veritat. Jo crec que
no tindràs avions sense aeroport.
Sí.
Primer s'ha de fer l'aeroport.
Crec que hi ha coses que en aquest govern el perden, no? L'anunci d'ahir del corredor central és una tonteria.
És tremenda.
Directament una tonteria. I això de... Però jo de l'Olimpiada...
No sé, jo quasi penso que s'ha fet l'anunci, però sense, per acontentar el personal de discurs, sí, perquè això no és viable, jo penso.
Bueno, és impossible finançar-ho.
No, la ministra diu que hi ha diners per als tres, per al Mediterrani, l'Atlàntic...
I no tenia diners
Però és que fixeu-vos, la dinàmica europea és quan s'ha de decidir per on passa, es dona una quantitat, i és el govern el que acaba distribuint on comença i on acaba això. És a dir, vostè té aquests diners, aprovem per dir els tres corredors, però llavors és el govern que té la potestat de dir, doncs, els començo pel mig, o pel lateral, o pel costat, o per allà.
Però és que aquest corredor l'ha negat fora del Pirineu.
Doncs que no ens
va dir que no era realista.
Però ara tornen a presentar-ho a Brussel·les perquè ho acceptin.
I volen finançament. I segons la ministra, insisteixo, Mediterrani, Atlàntic i Central tindrien suficient finançament per tirar endavant. Però, si no recordo malament, en el seu moment es va haver de prioritzar precisament perquè no hi havia diners.
Escolta, aquí hem de tornar al rigor empresarial en tot. Escolta, vostè vol fer una inversió? Retorn. Faci l'estudi de retorn. I això val per la bestiesa aquesta del túnel de 40 quilòmetres o val per una Olimpiada. Avui hem de ser especialment curosos en qualsevol inversió. Vostè és capaç de demostrar-me que fer l'Olimpiada de Madrid dona retorn al país? Doncs recolzem-la tots, escolta, que se'n facin moltes.
Ja no ho sabem fins que ens aprovin la candidatura.
Sí, però al final és dir, mira, tinc un risc, a lo millor me l'aproven, a lo millor no, i si me l'aproven, doncs el que faci revertirà en un temps X amb l'economia del país i em surt una taxa de retorn que és acceptable. Fantàstic, tirem endavant. No és així, no ho tirem endavant, ara no podem, ara no toca. Com això dels comandadors ho trobo un insult d'intel·ligència. No?
Hi deuen haver uns quants que ja deuen tenir ja deuen saber el que els hi tocarà amb tot això.
Home, és que la preparació d'una candidatura és d'una despesa molt alta, molt alta, i això se'n pot anar en orris. Jo recordo quan els hi van dir que no, el Ruiz de Gallardón va dir, escolta, no hi tornarem. Després es va repensar i quan, abans de marxar d'alcalde, va dir, potser sí que podríem tornar-hi.
I ara s'hi posen un altre cop a la lluita aquesta, una lluita costosa.
Uns quants papers repartits, ja, tu tocarà això, tu tocarà l'altre, perquè seràs el supervisor del secretari, del president, del no sé quan.
Però si ara estan al govern ja ho tenen tot, per què busquen una altra cosa?
Oh, home, això no s'entén mai prou.
I després a tots aquests senyors dels Jocs Olímpics se'ls ha d'untar molt bé, crec.
Sí,
molt. Barcelona també està lluitant, no?, per uns Jocs Olímpics d'hivern.
També, però aquí també...
Però aquí també en tenim,
déu-n'hi-do. Tothom s'hi ha posat, que jo no l'he entès, no l'he entès. Tots els partits
perquè
polítics, els
ajuntaments... Perquè pressuposen que serà el mateix èxit que els Olímpics.
Perquè és el nom de Barcelona per situar-los a l'escenari del Pirineu.
Si és que hi ha neu, aquesta és una altra, si perquè el pas que anem...
No, va ser molt divertit, fa unes setmanes es va fer la baixada de torxes, aquest del 5.000 Massella-Molina. Va estar molt, jo vaig participar, em va agradar molt.
Sí,
és molt maco, molta
gent, molt de vent.
És molt. No, aquell dia no feia vent, no feia fred, va estar, és d'aquelles activitats que dius, mira, ha estat xulo, no? Però llavors pensaves, mira, per poder fer la baixada, han hagut d'estar produint neu durant setmanes, perquè no n'hi havia de neu. Per aconseguir que 5.000 tios baixessin a la vegada a les dues estacions, van haver de produir una quantitat de neu per obrir pistes que no estaven obertes, brutal. Dius, escolta'm, això és per defensar una candidatura a les Olimpiades d'hivern, que se suposa que el que es fa és esquiar i fer competicions a la neu, és una mica raro. No, jo crec que no som el candidat, no podem garantir ni la quantitat ni la qualitat del mitjà en el qual s'han de fer les competicions. No?
Si ho tastes de prop, és una veu autoritzada aquesta, no? Perquè també és estrany.
És que moltes coses es viu de cara a la galeria més que de cara a la realitat.
I no es va voler fer, fixeu-vos, la combinació Aragó-Catalunya. És a dir, que encara, doncs, els dos...
Jaca, i tota la para que ja té.
I doncs, juguem, que vam als Pirineus, potser sí que entre tots plegats faríem una cosa... Aquí.
Es pot fer el primer tram a Masell, el segon a Cantanxó i l'altre no sé on.
A la Vall d'Aran, no? Sí.
Però per capítols.
Però tothom, totes les administracions s'han implicat, sí, sí. Sense cap mena
de... Els ajuntaments de la zona, encantadíssims, i els empresaris d'allà també.
Estic segur que hi ha un estudi de mercat por ahí que diu que no recolzar la candidatura de Barcelona als Jocs d'hivern treu vots. I per tant hi ha que recolzar-ho. Una altra cosa és quan l'haguem de presentar de veritat, quan l'haguem de defensar, i pobres de nosaltres si la guanyem.
Sí.
Fins aleshores tan tot gratis.
El paquet d'organitzar després uns jocs d'aquesta magnitud és brutal, només d'instal·lacions, mobilització de gent,
com organitza tots els participants. Deu donar feina, això, no?
Sí, esperem almenys, no?
I deu donar diners, perquè suposo que en el 92 se'n van guanyar de diners.
Sí, però era diferent, eh? És una aposta diferent als Jocs Olímpics.
Crec que la magnitud de les inversions que cal fer és massa gran en el moment actual, i aquí el retorn crec que és més dubtós que unes...
I el retorn aquí és molt sectorial, només, no? No és un retorn, diguem-ne, més de tot.
A més, amb els hiverns que ens està fent, ara tenim un impàs que sembla que tornem a anys enrere, no?, amb aquest fred d'ara, però amb aquests últims hiverns el problema de la neu, si es fan... Vull dir, que si es fan instal·lacions noves, vull dir, quina utilitat tindran en el futur.
Això tampoc no podràs saber, no podràs entendre.
No, però clar, és un factor de risc també, dius, invertir una cosa que no saps, això que dieu del retorn, no?
Molt de risc.
Necessitarem més siberianes constantment per...
Sí, demanar a Sibèria
que ens ajudi. Hem de marxar. Maria Pila, Josep Maria Balcells, Joan Alsina i Carles Cabana, moltíssimes gràcies per haver vingut als 4 a la tertúlia, molt bon dia.
Bon dia.
Moment ara per al butlletí i al magazín.